Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
El Senat ha aprovat el preacord de l'ERO signat amb l'empresa, desconvocant així la vaga.
La música local a Ràdio Sant Cugat.
Ens amplia la informació l'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní.
Fa escassos instants, en una assemblea de treballadors, s'ha ratificat el preacord al qual havien arribat prèviament empresa i comitès i que rebaixa l'expedient de regulació d'ocupació en 26 persones i, per tant, n'afectarà un global de 154. Així ho han decidit els treballadors de Freixenet i Segura Viudes, dos dels centres de la companyia, a través de dues votacions que s'han acabat fa un moment amb aplaudiments. Entre els acomiadaments, una trentena s'acolliran a un procés de prejubilació, cosa que suposa que la xifra efectiva d'acomiadaments sigui de 124. Entre els acords assolits, a més, destaca la fixació d'una indemnització de 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats. Aquestes són només dues de les condicions pactades i que preocupaven més la plantilla. L'acord arriba després de més d'una setmana de mobilitzacions en els diferents centres. Així les coses, aquesta mateixa nit es reprendrà l'activitat als centres després d'aquest acord tan esperat en el sector.
I el Parlament ha aprovat un tercer suplement de crèdit de 468 milions d'euros amb els vots a favor d'Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts i el vot en contra de la resta de grups. Aquesta mesura s'ha pres per suplir.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
La prova de sirenes de risc químic en zones de 22 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i també el Vallès Oriental ha acabat amb èxit després que les 50 sirenes s'hagin activat correctament. Hi han participat 54 escoles en les quals els alumnes s'han confinat en el centre durant el simulacre. En tota la prova s'han rebut només 18 trucades, al 112 una xifra que redueix en 10 les rebudes durant la prova anterior. I en mobilitat, a hores d'ara normalitzada ja la circulació a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, també a la P7, a Cerdanyola del Vallès i a la C15, a la Torre de Claramunt. A més, ara tallada la circulació a la GI-682, a Tossa de Mar, per un accident entre una moto i un camió. Pel que fa al servei ferroviari, pugen a 50 minuts ja els minuts de demora en els trens de les línies R4 i RL4 a causa d'un robatori de cable entre Terrassa, Estació del Nord i Castellbell i el Vilar. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un possible cas de pederàstia durant les colònies escolars a Riells i Viabrera. Un monitor no contractat per l'escola, sinó per l'empresa que gestionava les colònies, hauria convençut un grup per despullar-se i fer-se fotos per després punjar-les a Instagram. Notícia.
Bon dia i bon dimecres, 4 de juny de 2025.
Bon dia i bon
Això
dimecres.
Això és l'Enjoc.
Jo. Amb Martí González.
Dimecres 4 de juny, avui amb el repàs de l'Espanya 2, Anglaterra 1, que es va veure ahir, que es va poder seguir a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat, a una victòria que li dona la selecció espanyola plena de jugadores del Barça, 10 en total, i també amb 8 catalanes en aquest cas, la classificació per a la Final Four de la Nations League, que jugarà a partir de finals d'octubre del mes que ve, competició, recordem, que Espanya defensa, títol aconseguit en l'última edició, Espanya que també va guanyar l'últim Mundial i que aquest estiu, recordem, jugarà la Eurocopa, en aquest cas a Suïssa, també amb molta representació blaugrana, que ja pensen el Barça en l'últim títol de la temporada que jugarà dissabte a l'Alcoraz d'Osca, a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Demà, per cert, juga la selecció espanyola masculina, en aquest cas ja semifinals de Nations League contra França. Avui molt futbol, però també bàsquet amb els play-offs de la Lliga ACB, també futbol sala i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sílvia Ferrer. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la selecció espanyola femenina remunta contra Anglaterra i defensarà el títol de la Nations League a la fase final.
El combinat estatal amb 7 jugadores del Barça a l'11 inicial va remuntar el gol inicial de les angleses amb un doblet d'una altra blaugrana, Clàudia Pina, que va entrar de refresca per capgirar el partit. Amb aquesta victòria, Espanya es classifica per a la Final Four de la Nations League, que es disputarà a partir de finals d'octubre i on també hi seran França, Alemanya i Suècia.
Precisament la jugadora sueca del Barça, Fridolina Rolfo, va patir ahir una lesió al turmell, que a falta de confirmació oficial li farà perdre's molt probablement la final de la Copa de la Reina d'aquest proper dissabte.
Barça i Atlètic de Madrid tanquen aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Alcoraz d'Osca la temporada amb la final de la Copa de la Reina, l'últim títol pel que fa als clubs que falta per disputar-se.
Tot plegat en un estiu en què també, recordem, tindrem Eurocopa femenina.
La selecció espanyola, amb la columna vertebral del Barça, buscarà guanyar el títol que li falta després d'endur-se l'últim Mundial i l'última Nations League. Aquesta Eurocopa femenina es disputarà durant el mes de juliol a Suïssa.
I en categoria masculina, avui mateix arrenca ja la Final Four de la Nations League.
A partir de les 9 de la nit s'enfronten a Múnich, Alemanya, amb el porter blaugrana Marc-André Ter Stegen, probablement com a titular, contra Portugal. Demà es jugarà la segona semifinal, també a Alemanya, en aquest cas a Stuttgart. Entra la selecció espanyola amb 6 catalans i 6 jugadors del Barça i França. Diumenge es jugaran la final i el partit pel tercer lloc.
Pel que fa als clubs, el Barça s'exposa a una nova sanció de la UEFA, segons el diari britànic The Times.
Segons aquesta publicació, el Barça serà sancionat per l'organisme europeu per ser reincident en les violacions de les normes de fair play financer en relació amb les palanques econòmiques de les últimes temporades. La UEFA ja va sancionar el club blaugrana el 2022 per no donar informació financera correcta, amb una multa econòmica de 500.000 euros, però aquesta reincidència podria comportar pèrdua de punts en competicions europees o limitacions a l'hora d'inscriure jugadors.
Però què acaba passant amb això i amb el fitxatge que molts mitjans ja donen per fet del porter de l'Espanyol pel Barça, Joan Garcia. De moment ja és oficial una sortida de l'equip blaugrana.
La del lateral format al planter Àlex Valle, que ha jugat cedit al Celtic de Glasgow i també al Como. Aquesta temporada ha acabat fitxant pel club italià que encara dirigeix Cesc Fàbregas per 6 milions d'euros, la clàusula que tenia.
Pel que fa al Girona, hi va fer balanç de temporada el director esportiu, Quique Cárcel.
Cárcel va posar un aprovat justet a la temporada de l'equip després d'un bon inici combinant Lliga, Copa del Rei i Champions en la primera experiència europea del club. El director esportiu va reconèixer un molt mal tram final de curs que estan analitzant amb el cos tècnic per millorar de cara a la temporada 25-26. Des del club també van confirmar una oferta de renovació al capità Cristian Stuani amb l'objectiu que pugui acabar la seva carrera esportiva al Girona.
Stuani, que té 38 anys, recordem, més futbol, el Cornellà fa oficial l'arribada d'Ignasi Sanabra a la banqueta.
El tècnic serà l'encarregat de dirigir el primer equip masculí de la Unió Esportiva Cornellà el curs vinent, en substitució d'Alberto Lopo. Sanabra, de 35 anys, ha passat per clubs com Sabadell, el Sant Andreu i l'Europa, a més de l'Espanyol B i el Cerdanyola. A més d'entrenar, l'equip a Tercera Federació també assumirà les tasques de direcció esportiva.
Sanabra, que tu sonava per tornar al Sant Andreu, en substitució de Xavi Molís, tot i que, segons Avança BTV, serà Nacho González l'encarregat de dirigir la banqueta quadribarrada a Segona Federació.
L'entrenador basc torna al club que va ser casa seva durant 4 temporades i amb el qual va aconseguir una Copa Catalunya, una ascens a l'antiga segona divisió B i es va quedar a les portes de pujar a segona divisió. Nacho González signarà per una temporada amb dues d'opcionals.
En bàsquet, avui la penya està obligada a guanyar si no vol que se li acabi ja la temporada.
Els verd i negres reben el Tenerife amb la intenció de fer valdre el factor olímpic i empatar la sèrie de quarts de final pel títol de la Lliga ACB. El partit avui a les 7 de la tarda a Badalona, amb la penya buscant forçar el tercer i definitiu partit, que es jugaria dissabte a la nit al pavelló Santiago Martín de Tenerife.
També avui es disputa el segon duel entre Gran Canària i València, amb avantatge dels de Pedro Martínez, que podrien segellar el passi a semifinals, i ahir gran victòria del Barça, el Martín Carpena de Màlaga.
Els blaugranes van resistir contra un Unicaja que ha guanyat de moment tots els títols que ha jugat aquest curs, la Supercopa al setembre, la Copa del Rei al febrer i a la Basketball Champions League fa menys d'un mes. El Barça va acabar forçant la pròrroga i va ser millor durant el temps extra per acabar guanyant 97-101 i recuperar el factor pista. L'equip de Peñarroya podria tancar la classificació per a semifinals aquest mateix divendres al Palau.
El Barça que s'avança, com també ho va fer ahir el Real Madrid.
El campió de la fase regular va fer la feina i va sumar el primer punt en guanyar 82-76 ahir a Baskonia. També divendres, en aquest cas, a 9:15, es jugarà a Vitoria el segon duel de la sèrie, d'on ha de sortir el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals.
I en futbol sala, avui mateix a jugar al Palau Blaugrana el partit decisiu de l'eliminatòria de quarts de final del playoff de Lliga a la primera masculina entre el Barça i el Jaén.
Després de perdre dijous passat precisament al Palau, el Barça es va sobreposar amb una gran victòria diumenge a El Olivo Arena, on va guanyar 2-4 per forçar el desempat que es juga aquest vespre de nou a Barcelona. El partit començarà a 8:45 del vespre.
El Barça, que si guanya avui, ja sap que s'enfrontarà a semifinals al vigent campió d'Europa, el Palma, que va superar per la via ràpida l'Osasuna Magna a quarts.
També avui es disputen els tercers i definitius partits de les eliminatòries entre Movistar Inter i Jimbi Cartagena a les 8 a Madrid, i la Canfont enfronta al Peñíscola i al Pozo de Múrcia, a 8:45 a la localitat del Baix Maestrat.
I un últim punt, continuen les bones notícies a l'Europeu de Natació Artística de Funchal, a Portugal.
La tercera jornada de competició ha començat aquest matí amb dues medalles més per a la selecció d'Andrea Fuentes, amb l'or dels catalans Iris Tió i Denis González en el duel mix lliure, i la plata també per a Tió en el duel lliure al costat de la nedadora nascuda a Perpinyà, Lilú Lluís. L'or se l'ha endut la parella italiana.
Dimecres 4 de juny, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola femenina va aconseguir ahir a Cornellà al Prat la classificació per a la fase final de la Nations League, amb una remuntada contra Anglaterra gràcies a un doblet d'una de les catalanes, la blaugrana Clàudia Pina, que va entrar a la segona meitat per una altra jugadora del Barça, Salma Parayuelo. Escoltem la protagonista del duel d'ahir al RC Stadium.
El equipo ha hecho un buen partido, queríamos ganar. Igualmente sabíamos que nos valía el empate. Y bueno, creo que hemos aguantado bien la primera parte. Hemos ajustado cuatro cosas al descanso que creo que ha sido importante para poderle dar la vuelta. Mira, del primero ni me acuerdo. Y el segundo he recibido y no me lo he pensado. Sabía dónde quería que fuera y le he pegado con el alma. Y bueno, por suerte he entrado.
I també podem escoltar una altra jugadora del Barça, també titular ahir, de fet titular ahir, la migcampista Patrick Guijarro.
A ver, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Era un tú a tú, es verdad que no servía el empate, pero nosotras siempre queremos ganar. La primera parte con el 1-0 abajo, evidentemente no estábamos conforme y sabíamos que teníamos que dar un paso adelante. Y yo creo que la presión en la segunda parte nos ha dado mucho, el ir uno para uno, hemos robado balones. Y bueno, luego Claudia, que ya sabemos el don que tiene con el gol, con la izquierda, con la derecha, y bueno, yo creo que el equipo en la segunda parte ha estado mucho mejor.
Amb aquesta victòria, tot i que teníem prou amb un empat, Espanya es classifica per a la Final Four de la Nations League, que es disputarà a partir de finals d'octubre, i on també hi seran França, Alemanya i Suècia. Precisament la jugadora sueca del Barça, Fridolina Rolfo, va patir una lesió al turmell a falta de confirmació oficial que li farà perdre's molt probablement la final de la Copa de la Reina d'aquest proper dissabte. Recordem que encara no ha acabat la competició de clubs, en aquest cas en competició femenina, amb el Barça Atlètic de Madrid de dissabte que ve a Osca, a l'Alcoraz. Ahir amb la selecció espanyola, a banda de Pina i Salma i també Patri, van ser titulars les blaugranes Catacoll, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana i Alexia, i també va sortir de refresc Jana Fernández. Dissabte a les 7 de la tarda, a l'Alcoraz d'Osca, jugarà aquest Barça Atlètic de Madrid per tancar la temporada amb l'últim títol en joc. Aquest estiu, com sentíem, tenim Eurocopa femenina a Suïssa durant el mes de juliol, i en categoria masculina avui mateix arrenca la Final Four de la Nations League amb un Alemanya-Portugal, amb el porter blaugrana Ter Stegen probablement com a titular. Recordem que Neuer ja s'ha retirat de la selecció. Demà es disputarà l'altra semi entre França i Espanya, amb 6 jugadors del Barça i 6 catalans. Un d'ells és el lateral del Chelsea, Marco Corella, que ahir va compareixer en roda de premsa i va haver de parlar de la lluita per la pilota d'or amb el jove mataroní Lamine Yamal com un dels candidats.
Sí que es verdad que creo que a Lamine quizás la penaliza un poco, pues no llegará a esa final, y al final Dembélé pues ha ganado la Champions, pero sí que es verdad que yo hacía mucho tiempo que no me ponía la tele para ver a un jugador y disfrutar tanto de un jugador como espectador. Creo que Lamine da eso, da mucha alegría al fútbol, que te hace encender la tele y disfrutar. Y bueno, sí que es verdad que está reñido, y bueno, ya sabemos que Lamine es de esos partidos, es donde aparece, y ojalá tenga un gran día, podamos ganar, clasificarnos y ya pues que siga el debate, que creo que aún queda un poco.
Cucurella, que l'estiu passat guanyava l'Eurocopa amb la selecció espanyola i ha acabat aquest curs en un gran moment de forma, titular indiscutible amb el Chelsea, campió de la Conference League, guanyant el Betis a la final. Ell mateix en parlava.
El fútbol yo creo que es duro en el sentido de que un año te puede salir todo y puedes estar lo más alto y al año siguiente pues te puede tocar sufrir más. A mí me pasó un poco esto, creo que el año anterior a este me tocó sufrir un poco más, tuve una lesión, nadie entre comillas hablaba de mí y luego al final con mucho trabajo pues se puede dar la vuelta a la situación y ahora estoy en un gran momento, creo que he hecho una gran temporada empezando ya desde la Euro del año pasado y nada, al final yo creo que lo más importante es disfrutar del momento.
Demà a les 9 del vespre jugarà aquest Espanya-França al Mercedes-Benz Arena, al camp de l'Stuttgart. Aquesta nit a les 9, a l'Allianz Arena de Múnich, acollirà la semifinal entre l'anfitriona Alemanya i Portugal. I encara en futbol, en competició de clubs, la setmana passada parlàvem del balanç de temporada de l'Espanyol, que va aconseguir en l'última jornada la permanència a la primera masculina, a més d'assolir també la salvació a la Lliga F amb el seu equip femení. Ahir va ser el torn del Girona, que després d'una temporada passada històrica, que va en tercer a la Lliga i classificant-se per Champions, ha patit una caiguda lliure en aquesta segona volta, sobretot de Lliga, que l'ha fet patir per mantenir la categoria a primera. Ahir en parlava el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, que i ens ho explica, ens fa d'aquest balanç des de Girona FM, el Pau Villafañe.
El director esportiu ha admès que l'any ha estat irregular i ha reconegut que l'equip no ha trobat el seu joc, sobretot a la segona volta. Cárcel ha posat un aprovat a la temporada per assolir la permanència, però un tram final tirant el suspès.
En el nostre objectiu real, que és intentar estar els màxims anys possibles a primera edició, pues, m'heu aprovat. I aquesta part, lògicament, és la més important. Llavors, li posaré un 5. Si vaig una miqueta a la realitat, que és que venim d'un any de matrícula d'honor i comparativament amb els resultats que hem tingut, sobretot crec que la segona part de la Lliga, doncs sí que crec que potser no arribem al 5, no?
El director esportiu també ha explicat que preveu un estiu mogut, tot i les dificultats que tindrà el Girona per la reducció del límit salarial, i ha confirmat una oferta perquè Estuani acabi la carrera al club. Per últim, també ha dit que espera que la relació amb el City torni a ser possible, tot i que no és ara mateix 100% segur.
Gràcies, Pau. I encara en futbol anem cap a Àsia per explicar-vos la gran temporada del davanter manresà Noah Bafoe, que als seus 32 anys ha estat el millor jugador i màxim golejador de la Lliga a Hong Kong i ho ha rematat amb un hat-trick en la final de la Copa que ha donat el títol al seu equip, l'Eastern Football Team. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El partit es va disputar aquest cap de setmana i les coses no pintaven bé per l'equip del jugador manresà. Quan faltaven 10 minuts per acabar el partit, l'Eastern perdia per 1-0 contra el Hong Kong Rangers. Va ser aleshores quan Bafoe va culminar un final èpic. En tan sols 4 minuts marcava 3 gols que trencaven les il·lusions del rival. Ell mateix ens explicava que el partit havia estat molt complicat fins aleshores.
La veritat que va ser molt difícil. Vam anar per darrere del marcador fins a minut quasi 80 i per sort vam donar la volta al partit en 4 minuts, vam fer 3 gols i la veritat és que molt content per mi i per l'equip.
Aquesta és la segona FA Cup de Hong Kong consecutiva, tant per l'Eastern com per Bafoe, i com a premi va acompanyada de la classificació per la segona competició continental asiàtica. La setmana passada, Bafoe va ser escollit també millor jugador de l'any i també ha estat el màxim golejador de la Lliga.
En bàsquet, avui la penya està obligada a guanyar si no vol que se li quevi ja la temporada. Els verdineres reben el Tenerife amb la intenció de fer valdre el factor olímpic i empatar la sèrie de quarta final pel títol de la Lliga ACB. La intenció és fer un reset de la derrota de dilluns a les Canàries i pujar el nivell per, com dèiem, portar l'eliminatòria al desempat. En parlava el tècnic del Joventut, Dani Miret.
Tenim poques hores per fer aquest reset, que és molt important fer-lo. Hem de netejar el cap. Vam sortir amb una mala sensació del partit de Tenerife, temes mentals que no vam superar, no? Però és un partit que ja s'ha acabat i hem de pensar en el que ens fa molta il·lusió de poder jugar de la manera adequada i de poder jugar amb tot el nostre potencial i amb tota la nostra energia per capgirar l'eliminatòria.
Un Dani Miret, ja ho direm, que també destacava el factor Palau Olímpic, que s'espera que s'ompli per donar suport a l'equip en el que pot ser l'últim partit del curs.
Fent-ho aquí a casa, doncs, és molt més fàcil. Esperem un gran ambient, poder fer un gran partit, perquè jugar a Tenerife és molt difícil, sembla que no, però és un camp petit i que apreta molt, i tenim confiança plena en que l'Olímpic ens ajudarà en aquesta situació que és de màxima igualtat, a que la moneda surti cara aquesta vegada.
Avui a les 7 de la tarda a Badalona aquest segon Joventut Tenerife, amb la penya obligada a guanyar, com dèiem, si vol allargar aquests quarts i forçar el tercer i definitiu partit, que jugaria dissabte a la nit al pavelló Santiago Martín de Tenerife. També avui es disputa el segon duel de la sèrie entre Gran Canària i València, amb avantatge dels de Pedro Martínez, que van guanyar València a la Fonteta el primer, que podrien segellar el passi a semifinals. I ahir, gran victòria del Barça, el Martín Carpena de Màlaga. Els bonals van resistir les embestides d'un Unicaja que, recordem, ho ha guanyat tot de moment aquesta temporada, tots els títols que ha jugat a la Supercopa al setembre, la Copa del Rei al febrer i la Basketball Champions League de fa menys d'un mes. L'equip de Peñarroya va poder guanyar durant els 40 minuts, però Justin Anderson va fallar un dels tres tirs lliures que va tenir ja amb el temps complet per acabar forçant la pròrroga. El temps extra del Barça va ser millor i suma, per tant, el primer punt recuperant, a més, el factor pista. Escoltem el tècnic Joan Peñarroya.
Un partido seguramente no brillante, con tensión, con momentos de acierto, pero también muchos momentos de desacierto. Era un partido de playoff en el que los dos equipos hemos querido, en el que nosotros, después de empezar bien, nos hemos colapsado en ataque y eso también ha permitido que Unicaja cogiera ventaja, pero hemos tenido la capacidad de mantenernos en partido. Y al final, pues es un cara o cruz en el cual, pues creo que sí que en la prórroga hemos estado nosotros algo mejor que Unicaja, pero es una victoria y para pasar a la eliminatoria se necesitan dos y sabemos el rival que tenemos delante.
Y en el mateix sentit que expressava l'escorta blaugrana, ex Unicaja, Darío Brizuela.
Ellos van a venir a Barcelona sin miedo, a jugar como son, van a ponernos las cosas muy difíciles otra vez. Bueno, tenemos que ser igual que hoy, ser duros, estar unidos y aguantar los 40 minutos y seguramente que con ayuda del Palau lo sabemos.
El Barça que s'avança pot aconseguir la classificació per a les semifinals aquest mateix divendres si guanya el conjunt malagueny al Palau, en un partit que començarà a les 7 de la tarda. També ahir va fer la feina al Madrid, que va sumar el primer punt guanyant 82-76 al Baskonia. També divendres, en el torn de nit, en aquest cas a un quart de 10, al segon duel de la sèrie, en aquest cas a Vitoria. I en futbol sala, avui mateix es juga al Palau Blaugrana el partit decisiu de l'eliminatòria de quarts de final del play-off de la Lliga, la primera masculina entre Barça i Jaén. Després de perdre dijous passat precisament al Palau, en un partit en què l'equip de Tino Pérez va estar molt desencertat de cara a porteria, el Barça es va sobreposar amb una gran victòria diumenge a l'Olivo Arena, on va guanyar 2-4. Tot i aquestes dues victòries visitants, el tècnic Tino Pérez destacava la prèvia al factor Palau.
Como vemos ya ha llegado estos momentos, en el play-off cualquier equipo te puede ganar en tu casa o podemos ganar fuera, como hemos demostrado, ellos han demostrado y nosotros también, con lo cual además Jaén está acostumbrado a este tipo de partidos, es un club, un equipo que lleva jugadas muchas finales en los últimos años y bueno, creo que en teoría ese factor cancha lo tenemos que poner en evidencia con nuestro público y bueno, sobre todo con nuestro buen hacer.
I també podem escoltar una de les grans estrelles d'aquest Barça, el brasiler Pito, que reconeixia que en els últims partits no havia tingut massa eficàcia de cara al gol, però que aquest diumenge la va recuperar, amb dues dianes a Jaén.
Yo creo que en toda temporada está pasando eso, o está costando nosotros marcar los goles, entonces eso que marca la diferencia al final, entonces si nosotros estamos enchufados ahí con el gol, yo creo que no va a haber problema. Me faltaban un poco los goles ahí las últimas jornadas, pero ha salido, a ver si sigue así, y ojalá pasamos ahí esa fase. La afición siempre está con nosotros, los Drax, toda la gente que viene a mirar partido, yo creo que es un plus siempre jugar en Palau.
Avui a 8:45 del vespre, aquest Barça-Jaén, tercer definitiu duel de quarts de final del play-off al Palau. Recordem que el Barça no ha pogut aconseguir cap títol aquesta temporada, només li valdria guanyar aquesta Lliga si vol ser a la Champions de l'any vinent, a banda de poder no tancar el curs en blanc. El Barça, que si guanya avui, ja sap que s'enfrontarà a semifinals al vigent campió d'Europa, el Palma, que va superar per la via ràpida l'Osasuna Magna a quarts. També avui es disputen els tercers i definitius duels de les eliminatòries entre Movistar Inter i Gimbi Cartagena, a les 8 a Madrid, i la que enfronta el Peñíscola i el Pozo de Múrcia, a 8:45 a la localitat del Baix Maestrat. I en hoquei patins encara tenim en marxa les semifinals pel títol de l'hoquei lliga masculina amb un Barça 2, Calafell 0 i un Liceu 2, Reus 0. Aquest cap de setmana, divendres i diumenge, es juguen els tercers i, si cal, quarts partits d'aquestes sèries, el millor de 5, el Baix Penedès i el Baix Camp. Qui ja prepara pel curs vinent amb la renovació de la plantilla és el Noia, que aquest any ha arribat a la Final Four de la Champions, però ha fet una hoquei lliga discreta i no ha pogut passar de quarts de final ni en aquest playoff de Lliga ni tampoc el de la Copa. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Des de fa unes setmanes, el Noia Freixenet ja prepara la temporada 2025-2026 2026. Una temporada plena de reptes en què, a més, celebraran el 75è aniversari del club amb cites històriques com la Copa del Rei, que després de 25 anys tornarà a celebrar-se a Sant Sadurní. Amb aquest escenari de futur, la plantilla ja comença a perfilar-se. A hores d'ara ja s'han anunciat totes les baixes. El porter Blai Roca, els jugadors Ivan Morales i Martí Gavarró, la retirada de Jordi Bargalló i dues baixes més del cos tècnic, la del segon entrenador, David Canyades, i la del preparador físic, Pol Josa. També s'ha anunciat la continuïtat de Xavi Costa i Iker Jiménez i s'espera que durant els propers dies s'acabin de confirmar la resta de jugadors, així com també la incorporació de les cares noves. Un dels ja confirmats, Xavi Costa, es mostra molt content per la continuïtat.
Molt content de tornar a formar part de la plantilla del primer equip l'any vinent i amb la il·lusió del primer dia que ve arribar, no? Que, com comentàvem, ja fa 8 temporades i amb ganes de tornar a que hi hagi la comunió amb l'afició i amb l'equip com hi ha hagut aquest any i donar-los algú més, no? Que aquest any hem estat a prop de tot i no hem aconseguit res.
Fins a 4 fitxatges arribaran aquest estiu a la capital del Cava. 4 noms que s'espera que s'anunciïn també durant les properes setmanes, quan també es faria la tradicional presentació a les Caves Freixenet. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we've.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Podrien definir el Pont de Suert pels seus 148 quilòmetres quadrats d'extensió o pels 28 pobles que en formen part. També el podrien definir per la seva riquesa natural i agroalimentària, però ho farem a través d'un festival. Espectacles d'arts en viu, gastronomia local i activitats lúdiques i culturals per a tots els públics. En definitiva, un dia per compartir i, sobretot, per gaudir. Aquesta és l'essència de la Cabanera Fest. Dissabte 7 de juny, la proposta arriba a la segona edició, omplint els 148 quilòmetres quadrats a la capital de l'Alta Ribagorça, amb propostes relacionades amb la gastronomia, l'art i la sostenibilitat. Tot plegat per donar a conèixer la riquesa culinària de la zona, posar en valor la pagesia i els productes de proximitat i fer una crida a la inclusió a través de la música, el teatre, el circ i altres expressions artístiques. Alguns dels noms que hi passaran són el saxofonista Dani Nelo, la companyia Express, la poeta i narradora Ivet Aroles o la il·lustradora Cesca Gelabert. A més, hi podreu assaborir plats típics vinculats amb la transhumància. També hi haurà activitats lúdiques familiars amb jocs cooperatius. I s'hi projectarà un documental sobre la transhumància que ha realitzat un jove historiador i ramader de la Ribagorça. Dissabte 7 de juny, el Pont de Suert celebra la segona edició de la Cabanera Fest, una proposta que podeu descobrir més a fons al web municipal alpontdesuert.cat i a l'Instagram La Cabanera Fest.
El diccionari TermCat.
Paraules noves que ja pots dir.
Camper. Furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimecres 4 de juny de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 4 de juny, avui amb el repàs de l'Espanya 2, Anglaterra 1, disputat ahir a l'RCD Stadium a Cornellà al Prat, amb un doblet de Clàudia Pina, la jugadora del Barça catalana, que li dona la classificació a la selecció espanyola per a la fase final de la Nations League, que es disputarà a finals d'octubre, on no hi serà, per tant, Anglaterra, el finalista de l'últim Mundial. En aquest cas, demà, recordem, jugar a la selecció espanyola masculina. Aquesta ja fase final de Nations League contra França s'enfronta a les semifinals, amb 6 jugadors del Barça i també 6 catalans. Avui parlem de futbol, també parlarem de bàsquet i de futbol sala amb els play-offs de Lliga. I és el Barça i és la penya que avui necessita guanyar, en aquest cas a la CB, evidentment, contra el Tenerife a l'Olímpic per allargar la sèrie, per allargar la temporada i forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, la selecció espanyola femenina remunta contra Anglaterra i defensarà el títol de la Nations League a la fase final.
El combinat estatal, amb 7 jugadores del Barça a l'11 inicial, va remuntar el gol inicial de les angleses amb un doblet d'una altra blaugrana, Clàudia Pina, que va entrar de refresc per capgirar el partit. Amb aquesta victòria, Espanya es classifica per a la Final Four de la Nations League, que es disputarà a partir de finals d'octubre i on també hi seran França, Alemanya i Suècia.
Precisament la jugadora sueca del Barça, Fridolina Rolfo, va patir ahir una lesió al turmell, que falta de confirmació oficial li farà perdre's molt probablement en la final de la Copa de la Reina aquest proper dissabte.
Barça i Atlètic de Madrid tanquen aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Alcorà d'Osca la temporada amb la final de la Copa de la Reina, l'últim títol pel que fa als clubs que falta per disputar-se.
Tot plegat en un estiu en què, recordem, també tindrem Eurocopa femenina.
La selecció espanyola, amb la columna vertebral del Barça, buscarà guanyar el títol que li falta després d'endur-se l'últim Mundial i l'última Nations League. Aquesta Eurocopa femenina es disputarà durant el mes de juliol a Suïssa.
I en categoria masculina, avui mateix ja arrenca la Final Four de la Nations League.
A partir de les 9 de la nit s'enfronten a Múnich, Alemanya, amb el porter blaugrana Marc-André Ter Stegen, probablement com a titular, contra Portugal. Demà jugarà la segona semifinal, també a Alemanya, en aquest cas a Stuttgart, entre la selecció espanyola, amb 6 catalans i 6 jugadors del Barça i França. Diumenge jugarà la final i el partit pel tercer lloc.
I pel que fa als clubs, el Barça s'exposa, atenció, a una nova sanció de la UEFA, segons el diari britànic The Times.
Això diu aquesta publicació. El Barça serà sancionat per l'organisme europeu per ser reincident en les violacions de les normes del fair play financer en relació amb les palanques econòmiques de les últimes temporades. La UEFA ja va sancionar el club blaugrana el 2022 per no donar informació financera correcta, amb una multa econòmica de 500.000 euros, però aquesta reincidència podria comportar pèrdua de punts en competicions europees o limitacions a l'hora d'inscriure jugadors.
Veurem què passa amb aquesta sanció i si això acaba afectant el fitxatge que molts mitjans ja donen per fet del porter de l'Espanyol, Joan García, pel Barça. De moment, ja és oficial una sortida de l'equip blaugrana.
La del lateral format el planter Àlex Valle, que ha jugat cedit al Celtic de Glasgow i també al Como aquesta temporada. Ha acabat fitxant pel club italià que encara dirigeix Cesc Fàbregas per 6 milions d'euros, la clàusula que tenia.
Pel que fa al Girona, ahir va fer balanç de temporada el director esportiu Quique Cárcel.
Cárcel va posar un aprovat justet a la temporada de l'equip després d'un bon inici combinant Lliga, Copa del Rei i Champions en la primera experiència europea del club. El director esportiu va reconèixer un molt mal tram final de temporada que està analitzant amb el cos tècnic per millorar de cara a la temporada 25-26. Des del club també van confirmar una oferta de renovació al capità Cristian Estuani amb l'objectiu que pugui acabar la seva carrera esportiva al Girona.
Més futbol. La Unió Esportiva Cornellà ha fet oficial l'arribada d'Ignasi Sanabra a la banqueta.
El tècnic serà l'encarregat de dirigir el primer equip masculí de la Unió Esportiva Cornellà al curs vinent en substitució d'Albert Lopo. Recordem, l'equip militarà tercera federació. Sanabra, de 35 anys, ha passat per clubs com el Sabadell, Sant Andreu i Europa, a més de l'Espanyol B i el Cerdanyola. A més d'entrenar, l'equip a tercera federació també assumirà tasques de direcció esportiva.
Sanabra, que sonava per tornar al Sant Andreu en substitució de Xavi Molís, tot i que, segons ha avançat TVTV, i ja és oficial, o ha fet oficial aquest mateix migdia al club, serà Nacho González, l'encarregat de dirigir la banqueta quadribarrada a segona federació.
L'entrenador Bas torna al club que va ser casa seva durant 4 temporades i amb el qual va aconseguir una Copa Catalunya, un ascens a l'antiga segona B, i es va quedar a les portes de pujar de segona divisió. El tècnic basc arriba de la Morevieta, conjunt que aquest any ha baixat de categoria de primera a segona ref, un Nacho González que signarà per una temporada amb dues opcionals.
En bàsquet, avui la penya està obligada a guanyar si no vol que se li acabi ja la temporada.
Els verd i negres rebran el Tenerife amb la intenció de fer valdre el factor olímpic i empatar la sèrie d'aquests quarts de final pel títol de Lliga CB. El partit avui a les 7 de la tarda a Badalona, amb la penya buscant forçar el tercer i definitiu partit, que es jugaria dissabte a la nit al pavelló Santiago Martín de Tenerife.
També avui es disputa el segon duel entre Gran Canària i València, amb avantatge dels de Pedro Martínez, i ahir gran victòria del Barça, el Martín Carpena de Màlaga.
Els blaugranes van resistir contra un Unicaja que ha guanyat de moment tots els títols que ha jugat aquest curs, la Supercopa al setembre, la Copa del Rei al febrer i la Basketball Champions League fa menys d'un mes. El Barça va acabar forçant la pròrroga i va ser millorat durant el temps extra per acabar guanyant 97-101 i recupera el factor pista. L'equip de Peñarroya podria tancar la classificació per a semifinals aquest mateix divendres al Palau.
El Barça, que s'avança, també ho va fer ahir al Madrid.
El campió de la fase regular va fer la feina i va sumar el primer punt en guanyar 82-76 ahir al Baskonia. També divendres, en aquest cas a 9:15, es jugarà Vitoria el segon duel de la sèrie, donant a sortir el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals.
I en futbol sala avui mateix es juga al Palau Blaugrana, el partit decisiu de l'eliminatòria de quarts de final del play-off de Lliga, la primera masculina, entre Barça i Jaén.
Després de perdre dijous passat precisament al Palau, el Barça es va sobreposar amb una gran victòria diumenge a l'Olivo Arena, on va guanyar 2-4 per forçar el desempat que juga aquest vespre de nou a Barcelona. El partit comença a 8:45 del vespre.
El Barça, que si guanya avui, ja sap que s'enfrontarà a semifinals al vigent campió d'Europa, el Palma, que va superar per la via ràpida l'Osasuna Magna quarts.
També avui es disputen els tercers i definitius partits de les eliminatòries entre Movistar Inter i Jimbe Cartagena a les 8 a Madrid, i la que enfronta el Peñíscola i el Pozo de Múrcia a 8:45 a la localitat del Baix Maestrat.
I un últim punt, continuen les bones notícies de l'Europeu de Natació Artística de Funchal, a Portugal.
Doncs així és, perquè la tercera jornada de competició ha començat aquest matí amb dues medalles més per a la selecció d'Andrea Fuentes, amb l'or dels catalans Iris Tió i Denis González en el duel mix lliure, i la plata també per a Tió en el duel lliure, al costat de la nadadora nascuda a Perpinyà, Lulu Lluís. L'or se l'ha endut la parella italiana. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimecres 4 de juny, 8 minuts passen ja gairebé de 2:15, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola femenina va aconseguir a Cornellà al Prat la classificació per a la fase final de la Nations League, amb una remuntada contra Anglaterra, gràcies a un doblet d'una de les catalanes, la blaugrana Clàudia Pina, que va entrar a la segona meitat per una altra jugadora del Barça, Salma Parayuelo. Escoltem la protagonista del duel d'ahir a l'RC Stadium.
En el club también intento siempre aportar lo máximo de mí, sea de inicio de... Desde el banquillo estoy preparada y nada, feliz de poder salir desde el banquillo y ayudar al equipo y pasar. Inglaterra también es una gran selección y creo que la Euro va a ser algo muy bonito, con grandes equipos y muy competitivo. Nos queda aún el último título de la temporada, así que ya centrada en lo que viene y a intentar ganar.
Aquest mateix dissabte, sense massa temps de descans, el Barça juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Ara en parlem. També podem escoltar una de la jugadora blaugrana, la migcampista Patri Guijarro.
Contentas en parte también por cómo lo hemos hecho. Como digo, creo que la segunda parte hemos dado un pasito más adelante y creo que en la presión hemos estado mejor, nos hemos sentido más cómodas, luego hemos sabido tener el balón, creo que hemos girado más el juego que en la primera parte. Sí, es verdad que siempre los primeros minutos siempre cuestan, pero sí, esta es la sensación que queremos tener pues de cara a la Eurocopa, la sensación que queremos tener cada partido. Como equipo y contentas por haber ganado, por haber pasado a esa fase final y sobre todo pues porque nos viene la Euro y esto es lo que queremos hacer.
Amb aquesta victòria, tot i que en tenia prou amb un empat, Espanya es classifica per a la Final Four de la Nations League, que es disputarà a partir de finals d'octubre i on també hi seran França, Alemanya i Suècia. Precisament la jugadora sueca del Barça, Fredolina Rolfo, va patir una lesió al turmell que, a falta de confirmació oficial, li farà perdre's molt probablement la final de la Copa de la Reina d'aquest proper dissabte entre Barça i Atlètic de Madrid. Ahir amb la selecció espanyola, també a banda de Pina, Patri i Salma, van ser titulars les veuranes Cata Coll, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana i Alexia, i també va sortir de refresc Jana Fernández. Dissabte a les 7 de la tarda, com dèiem, a l'Alcoraz d'Osca, a jugar aquest Barça Atlètic de Madrid per tancar la temporada amb l'últim títol en joc. Aquest estiu, com sentíem, tenim Eurocopa femenina a Suïssa durant el mes de juliol. I en categoria masculina, avui mateix arrenca la Final Four de la Nations League amb una Alemanya-Portugal, amb el porter blaugrana Ter Stegen, probablement com a titular. Demà es disputarà l'altre semi entre França i Espanya, amb 6 jugadors del Barça i 6 catalans. Un d'ells, el lateral del Chelsea, Marc Cucurella, que hi va compareixer en roda de premsa i va haver de parlar també de la lluita de la pilota d'or, amb el jove mataroní Lamine Yamal com un dels candidats.
Bueno, jo crec que si s'està parlant d'ell és un candidat és perquè s'ho mereix, per la temporada que ha fet, les coses que està fent amb l'edat que té, és molt complicat, i bueno, al final la gent que decideixi ho tindrà que fer. Per mi és un candidat, és el que he dit abans, jo crec que és un jugador que em fa disfrutar molt, ja no tenint l'equip, sinó quan em poso els partits a la televisió, i bueno, al final que estigui s'ho mereix i ja es veurà què passa, però bueno, al final jo crec que ell, amb l'edat que té, ja ha demostrat que no li importa massa aquestes coses i que està preparat per qualsevol situació, i crec que si en un hipotètic cas guanyés en la pilota d'or, jo crec que no l'afectaria i seria una cosa molt maca.
Cucurella, que l'estiu passat guanyava l'Eurocopa amb la selecció espanyola, ha acabat aquest curs en un gran moment de forma, titular indiscutible amb el Chelsea, campió de la Conference League, guanyant a la final, recordem, el Betis. A lateral format al Barça també li van preguntar per la temporada de l'equip de Hansi Flick.
Penso que ha sigut molt bona, ha sorprès a molta gent. Jo penso que poca gent esperava aquest rendiment que han tingut, i la veritat que han fet un joc molt ofensiu, molt, molt divertit de veure, i crec que com a espectador ens han fet disfrutar molt. Penso que també es mereixien estar en aquesta final de Champions, però bueno, a vegades el futbol és una mica injust i passen aquestes coses, petits detalls van d'una banda o d'una altra, i bueno, crec que tenen un futur brillant i a veure si l'any que ve poden estar al mateix nivell.
Demà a les 9 de l'espre, en principi, en Marc Cucurella ella a l'equip titular, aquest Espanya-França, el Mercedes-Benz Arena, el camp de l'Stuttgart. Aquesta nit a les 9, a l'Allianz Arena de Múnich, es jugarà la semifinal, la primera semifinal entre l'anfitriona Alemanya i Portugal. I encara en futbol, en competició de clubs, la setmana passada parlàvem del balanç de temporada de l'Espanyol, que va aconseguir l'última jornada la permanència a la primera masculina, a més d'assolir també la salvació a la Lliga F amb el primer equip femení. Ahir va ser el torn del Girona, que després de fer una temporada passada històrica, acabant tercer a la Lliga i classificant-se per Champions, ha patit una caiguda lliure en aquesta segona volta que l'ha fet patir per mantenir la categoria a primera. Ahir en parlava el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, que posava nota a la temporada de l'equip.
És difícil, no?, ficar una nota. Al final, si realment penso una miqueta en el nostre objectiu real, que és intentar estar els màxims anys possibles a primera edició, doncs m'heu aprovat, llavors li posaré un 5. Si vaig una miqueta a la realitat, que és que venim d'un any excepcional de matrícula d'honor i comparativament amb els resultats que hem tingut, sobretot crec que la segona part de la Lliga, potser no arribem al 5, no? Perquè penso que el que fa l'equip la primera volta és molt bo, crec que està molt notable, i la segona volta doncs no, crec que l'equip no s'ha trobat.
Cárcel, com sentíem, assegurava que ja havien analitzat sobretot aquest mal final de curs amb el seu equip i el cos tècnic per aprendre de cara al futur.
La segona volta no recordo que l'equip tingués una sensació de superioritat com havia tingut amb els partits com Osasuna, Espanyol, Valladolid, i això, bueno, pues sí que és veritat que fa que no estiguem contents, que creiem que haguéssim pogut tenir un millor any i que, bueno, és un gran... Crec que aprendrem molt de lo que ha passat, ho estem analitzant, ho estem parlant amb el míster, amb el meu equip de treball, i el que volem és intentar millorar, pues, per seguir fent l'objectiu important que és, és el tenir el Girona a la primera edició els màxims anys possibles.
I un últim document de Quique Cárcel sobre el mercat d'estiu. Aquest, el director esportiu del Girona, que assegurava que seria un mercat llarg.
No volem malvendre, volem comprar barato, com tots els clubs. Llavors, això fa que, pues, que tinguem un estiu llarg, segur. I que, clar, que tenim una idea del que ens agradaria fer, però del que ens agradaria fer a el que puguem fer hi ha una distància. És complicat. I treballarem per intentar millorar l'equip, que el míster estigui content, que li puguem donar més eines com per poder millorar el rendiment d'aquest any, però a la vegada també ser realistes i treballar-ho des del sentit comú, però com cada any hi haurà coses que podrem fer i hi haurà coses que no podrem fer.
Veurem què passa amb la plantilla del Girona aquest estiu. De moment, l'entitat ha acomiadat els cedits que tenia aquesta temporada, que han estat tornat als seus clubs d'origen. Veurem si poden retornar a algun. Oriol Romeu al Barça, Arnau Danjuma al Villarreal, Brian Hill al Tottenham i Artur Melo a la Juventus. En bàsquet, avui la penya està obligada a guanyar si no vol que se li acabi la temporada. Els verdiners reben el Tenerife amb la intenció de fer valdre el factor olímpic i empatar la sèrie de quarts de final pel títol de Lliga CB. La intenció és fer un reset de la derrota de dilluns a les Canàries i pujar el nivell per, com dèiem, portar l'eliminatòria al desempat. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. La penya intentarà fer de l'Olímpic un fortí aquesta tarda. Els badalonins arriben amb ganes d'empatar la sèrie contra el Tenerife a un després de la desfeta de dilluns a l'illa. I és que no han passat ni 48 hores del recital de l'MVP Marcelinho Huertas i la penya torna a casa per fer-se forta a l'Olímpic. L'equip badaloní necessita guanyar per tornar la pressió als canaris. Els de Dani Miret, de fet, ja saben que és tombar el Tenerife aquesta temporada. Va ser el passat mes de desembre quan ho van fer al Palau Olímpic per 13 punts de marge amb un gran Dockson, autor de 19 punts. S'espera que Robertson torni, ja que serà un match ball per tornar a Tenerife el pròxim dissabte en un hipotètic tercer partit. Escoltem el tècnic de la penya, Dani Miret.
Nosaltres el que hem de fer és pensar que com més capaços siguem de generar un partit amb negant línies de passe, amb contactes, passant bloquejos, fent tot aquest treball del rebot, més forçarem i menys possibilitats hi hauran de que aquestes accions puntuals caiguin a sobre nostra i a sobre ens afectin mentalment, no?
El partit d'avui serà a les 7 de la tarda al Palau Olímpic. Recordem que si hi ha tercer partit, es disputarà dissabte a un quart de 10 a Tenerife.
Gràcies, Ramon. També avui es disputa el segon duel entre Gran Canària i València, amb avantatge dels de Pedro Martínez, que podrien segellar el passi de semifinals. I ahir, gran victòria del Barça, el Martín Carpena de Màlaga. Els bronades van resistir les embestides d'un Unicaja, que recordem, ho ha guanyat tot de moment, tots els títols que ha jugat aquest curs, la Supercopa al setembre, la Copa del Rei al febrer i la Basketball Champions League de fa menys d'un mes. L'equip de Peñarroya va poder guanyar durant els 40 minuts, però Justin Anderson va fallar un dels tres tirs lliures que tenia ja amb el temps complet i va forçar només la pròrroga. Al temps extra, el Barça va ser millor i suma el primer punt recuperant a més el factor pista. Escoltem el tècnic Joan Peñarroya.
Hay que ganar dos partidos, es evidente pues que nos vamos contentos y sí que tener la opción de cerrar el partido al Palau pues ahora nos da una pequeña ventaja, pero esto es una eliminatoria muy igualada y mal haríamos si nos volviéramos a Barcelona con la mínima confianza, o sea, tenemos que tener la confianza de que hay que hacer un buen partido. Seguro que en el Palau vamos a generar una atmósfera como la que había hoy aquí en el Carpena, que es un ambiente fantástico, pero también estoy convencido de que va a ser un partido durísimo. Espero que nuestra gente nos ayude, sobre todo a esos malos momentos que provoca Unicaja, pues a que sepamos pasarlos de mejor manera.
Y en el mateix sentit que es passava l'escorta blaurana, ex d'Unicaja, Darío Brizuela.
Sabíamos que jugamos contra uno de los mejores equipos de la competición, y además en casa. Se sienten muy fuertes, en la primera parte nos han puesto muy difícil, su nivel defensivo ha sido muy alto, han corrido muy bien. Bueno, hemos sabido reaccionar en la segunda parte, hemos vuelto a tirar de garra y de unión para remontar el partido, y luego la prórroga hemos sido mejores. Y muy importante, porque hay que sacar uno fuera si quieres pasar, y ahora al Palau con nuestra gente.
El Barça que s'avança i que pot aconseguir la classificació per a semifinals aquest mateix divendres si guanya el conjunt malagueny al Palau en un partit que començarà a les 7 de la tarda. També ahir va fer la feina el Madrid, que va sumar el primer punt guanyant 82-76 al Baskonia. També divendres en el torn de nit, aquest cas a un quart de 10, es jugarà el segon duel d'aquesta sèrie a Vitòria. I qui ja pensa en el curs que ve és el Jaio Postlleida, que ha aconseguit mantenir-se a la CB en el primer any a l'elit. Els companys d'UA Uller de Ràdio n'han parlat amb l'entrenador Gerard Encuentra. Ens ho explica el Sergi Guiu.
Amb la temporada 2024-2025 finalitzada i amb l'èxit esportiu que implica haver aconseguit la permanència a l'ACB a falta de 4 jornades perquè s'acabés, el Jaio Postlleida ja pensa en la configuració de la plantilla de la temporada vinent. Ho fa amb una direcció esportiva i un cos tècnic liderat per Gerard Encuentra, que té clar quines han de ser les prioritats a tancar en aquests primers dies posteriors a la fi de la temporada. L'escoltem.
Hi ha molt jugador jove que està marxant als Estats Units i això encara dificulta tindre aquesta quota de cupos. I jo crec que el primer pas que el club es planteja és intentar tancar realment la renovació dels jugadors nacionals i després està clar que ens agradaria molt poder renovar el James Baymon, no? Però no depèn solament del club i haurem de és un puzzle, no? A la que tu ets capaç de tancar aquesta part de renovacions que vols, vas encaixant altres peces.
L'entrenador del Hajo Posidó en declaracions en aquesta casa parlava de noms propis per justificar aquest aspecte de les fitxes nacionals.
Sí, està clar, per exemple, el Rafa Villar i l'Oriol Paulí tenen contracte, no? Però tenen una clàusula de sortida i, bueno, doncs també jo crec que el que està intentant el club és que no es contempli aquesta clàusula de sortida i o potser fer un contracte nou o realment pues, assentar, no? Llavors, que puguin jugar aquí la temporada que ve. Després està el tema del Miquel Sanz, que també té contracte, i la del Pierre, que jo crec que el Pierre té l'oferta de renovació per part del club, però bueno, suposo que això va... Jo parlo una mica del que sona, eh? No sé com està el tema econòmic.
Aquest dijous el club realitzarà una roda de premsa de valoració de la temporada 2024-2025 i començarà a donar detalls del projecte de la temporada vinent.
I en futbol sala, gràcies, Sergi. Avui mateix es juga al Palau Blaugrana el partit decisiu de l'eliminatòria de quarts de final del play-off de Lliga a primera masculina entre Barça i Jaén. Després de perdre dijous passat precisament al Palau, en un partit en què l'equip de Tino Pérez va estar molt desencertat a cara a porteria, el Barça es va sobreposar amb una gran victòria diumenge a El Olivo Arena, on va guanyar 2-4. Escoltem el tècnic Blaugrana, Tino Pérez.
Tenemos que afrontar este tercer partido con esa misma presión que jugamos el segundo, ¿no? Sabiendo de que es la última oportunidad y que debemos hacer lo mismo que en el partido de allí, esa concentración, ese focus, creo que fue vital para mejorar ciertos aspectos del juego y creo que hicimos un gran partido, aparte de que sobre todo estuvimos más acertados desde el inicio. Creo que no va a haber variaciones, los dos técnicos nos conocemos muy bien, va a ser un tercer partido, este año nos hemos enfrentado bastantes veces, con lo cual está todo al descubierto, no hay ninguna carta y bazas en la manga y pocas.
I també podem escoltar en el mateix sentit una de les estrelles d'aquest Barça, el brasiler Pito, que reconeixia que en els últims partits no havia tingut massa eficàcia cara al gol, però que la va recuperar en part diumenge, amb dues dianes a Jaén.
Ahí ya no tenía otra, ¿no? Teníamos que dejarlo todo porque si no se acababa la temporada. Entonces tenemos que mantener esa mentalidad en todos los partidos ahora. Entonces tenemos que estar enchufados 100% porque puede ser lo último otra vez. Entonces tenemos que estar ahí 100%. Conseguimos traer el tercer partido en casa otra vez. Entonces tenemos que dejarlo todo para pasar esa fase.
Avui a 8:45 del vespre aquest Barça-Jaén, tercer definitiu duel de quarts de final del play-off. Recordem que el Barça, que no ha pogut aconseguir cap títol aquesta temporada, només li valdria guanyar aquesta Lliga si vol ser a la Champions de l'any vinent. Ja s'ha perdut aquest any. El Barça, que si guanya avui, ja sap que s'enfrontarà a semifinals al vigent campió d'Europa, el Palma, que va superar per la via ràpida a l'Osasuna Magna a quarts. També avui es disputen els tercers definitius duels de les altres eliminatòries entre Movistar, Inter i Gimbi Cartagena, avui a 8:00 a Madrid, i la que enfronta el Peñíscola i el Pozo de Múrcia a 8:45 del vespre a l'Ucretat del Baix Maestrat. I abans d'acabar, un apunt de tenis taula. El palista del Cer, l'Escala, Iker González, ha fet un gran campionat de Catalunya aquest cap de setmana a Vic, amb el seu segon títol en l'absolut individual, l'or en els dobles mixtos i la plata en els dobles masculins. Ràdio L'Escala, Ivan García.
Iker González ha tancat el campionat de Catalunya absolut per la porta gran, amb 3 podis. El palista del Club Tenis Taula Ser l'Escala s'ha proclamat com a flamant campió a les categories individual i dobles mixtes i subcampió en els dobles masculins. A la modalitat individual, González s'imposava a la final per 3-0 contra Joan Massip.
Bueno, tàcticament vaig jugar molt i molt bé, jo crec. Ell no va estar còmode i jo vaig jugar bastant bé.
Pel que fa a dobles mixtes, González formava parella amb Martina Sanz. No van tenir rival, no van perdre cap set. Tots els partits els van guanyar per 3-0. Cal recordar que aquesta parella va quedar subcampiona d'Espanya el febrer passat a Tarragona.
Mai hagués pensat que faríem també junts dobles. Va ser de casualitat que comencéssim a jugar dobles perquè en Xavi l'havia entrenat.
I en dobles masculins, Iker González i Joan Massip eren els clars favorits, però el talent emergent va sorprendre. Francesc Carrera i Luca Quixadeli van fer soroll i van pujar a l'esglaó més alt del podi. És el segon any consecutiu que ho fan.
Estan jugant molt bé dobles junts i és difícil perquè els dos tenen molt bona dreta i és difícil contrarrestar aquests cops.
Aquests bons resultats d'Iker González se sumen a la permanència del Cer l'Escala a la màxima categoria de l'esport, on l'equip ha quedat desè amb 17 punts. González assolia 10 victòries individuals.
Gràcies, Ivan. I ara sí, un últim apunt. Demà al Parc Olímpic del Segre, la Seu d'Urgell acull a l'elit mundial del piragüisme amb una nova edició de la Copa del Món ICF de slàlom i kayak cross. Ens ho amplica, ens ho explica des d'UA Uller de Ràdio, el Sergi Guiu.
El Parc Olímpic del Segre tornarà a ser l'epicentre del millor piragüisme del món amb la celebració de la Copa del Món ICF de slàlom i kayak cross 2025. Els millors esportistes d'aquesta disciplina es competiran des de divendres i fins diumenge per aconseguir penjar-se alguna medalla dins les respectives modalitats. Meritxell Rodríguez, presidenta del Parc Olímpic del Segre, recordava que la Seu d'Urgell és la ciutat més petita que forma part del circuit i també xifrava el nombre de participants i països protagonistes. L'escoltem.
La ciutat més petita del circuit internacional continua sent la Seu, però bueno, allà estem lluitant i la voluntat és continuar-hi sent. Val? En aquesta edició tenim 44 països participants dels 5 continents, hi haurà 244 atletes, 260 sortides amb canoe slàlom i 138 amb kayak cross.
Un esdeveniment que en l'anterior edició va tenir un impacte de 3,3 milions d'euros dins l'activitat econòmica de la Seu d'Urgell i voltants a nivell d'ATAM. I destaquen noms com Miquel Travé, Laia Sorribes, Núria Vilarrubla, Omar Vicente. L'organització ha deixat clar que tots els grans del món de slàlom i kayak cross han confirmat la seva participació a la cita.
Electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex, yeah, and it's a moment, yeah.
I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trapped for. Fucking every bitch, I'm never telling them no. I'm pushing be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trapped for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't even
love. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Si acaba tot, em tindràs a prop, que si cal fer foc pots comptar amb mi. Jo, al cap i a la fi vam fer junts este camí, ara tremola la lletra i el pols a la llibreta. Oh, cop. No sé, el final és el principi que t'apreta i s'apropa la meta, però si estic amb tu no importa. Epa, si cau s'aixeca un altre cop com el sol.
Quan s'arriba al punt final no hi ha res més endavant, el cim es torna més pla, sento que puc descansar. Pondres en el més enllà, ara podem contemplar lo profund que m'ha arrelat, fins on ens hem elevat. Quan s'arriba al punt final no hi ha res més endavant, el cim es torna més pla, sento que puc descansar. Pondres en el més enllà, ara podem contemplar, fins on ens hem elevat.
Més enllà del final és on entrava mi. Si cau, s'aixeca un altre cop com el sol. Més amb del cel, deixem darrere el cim. Si cau, s'aixeca un altre cop com el sol.
Estic arribant al final. He travessat els finals, he reconegut el recorregut, però m'he perdut en algun forat i evitar que la bèstia escapi. La Nike a la roda de ràpid, sentir com retomba el pàlpit, esperant que la pluja m'hidrati, desitjant que el foc m'aclimati, raça per un fred que no mati. Quan el vent em decanti, moriré fent allò que m'encanti, encara que em cansi, encara que em descalci. Quan el dolor em desplaci, arribaré a tocar l'oasi.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, avui és dimecres 4 de juny i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El Festival Lumínic arriba a la 6a edició com una proposta consolidada a Sant Cugat i amb una programació que amplia espais, temàtiques i col·laboracions. La fotografia d'autor, protagonista indiscutible, dialoga enguany amb projectes que fan visibles les relacions de poder. El Lumínic comissaria en aquesta edició les mostres de les fotògrafes Núria López, Paula Artés i Glòria Oyarzábal. Des de l'organització destacant l'assentament del projecte del festival dins del panorama nacional, amb una aposta ferma per la qualitat expositiva, la paritat de gènere i la reflexió social. Sentim el codirector del festival, Bernat Millet.
Nosaltres, com a codirectors, també estem dintre de l'àmbit nacional del circuit de fotògrafs i anem a molts visionats de fotografia.
El Lumínic amplia també la seva presència al Marc Antic i ja estrena la primera residència artística interdisciplinària. La programació d'activitats paral·leles del festival s'ha pensat no només en finalitats lúdiques, sinó també com espais de mediació i transformació. Tallers, visites guiades i accions amb estudiants enforteixen aquest vessant pedagògic del festival.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
La colla de Trabucaires de Sant Cugat, fundada el 18 de desembre de 2012, celebra gairebé 13 anys de vida amb novetats per la Festa Major d'enguany. L'entitat estrena un ball coreografiat fruit del 50è aniversari de l'Esbart i per primera vegada incorpora els Trabuquets, una figura pensada per fomentar la participació dels més menuts i garantir el relleu generacional. La colla de Trabucaires de Sant Cugat va néixer, com dèiem, el 18 de desembre de 2012 per recuperar una tradició que ja havia existit a la ciutat entre els anys 80 i principis dels 2000. Actualment la colla està formada per una dotzena de trabucaires i diverses persones que els acompanyen, inclosos infants. Tot i les dificultats burocràtiques i econòmiques, com ara el cost de les armes o els permisos de la Guàrdia Civil, Jordi Castro, membre de la colla des de fa 4 anys, ha explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que l'entitat està en bon estat de salut i fins i tot en creixement. Com dèiem, una de les novetats de la Festa Major és el seguici del RAM, protagonitzat per infants i joves. Precisament en aquest context és on s'incorporaran els Trabuquets, la nova figura pensada per incorporar infants a la colla. Es tracta d'un grup d'una desena de nens i nenes que, acompanyats d'adults, faran un ball coreografiat i llançaran confeti per simular les galejades durant el seguici del RAM. Aquesta iniciativa busca generar relleu generacional.